Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts em permetran que els expliqui que hi ha una cosa a la ràdio que és magnífica, a la ràdio, a la tele, no? Que és magnífica, que és la immediatesa, no? Que passa una cosa i fa saltar pels aires qualsevol previsió que hi hagués, no? Jo crec que el programa d'avui fins ara ha estat clarament un exemple d'això que els dic, perquè es poden imaginar que a la nostra primera hora teníem pensat parlar sobretot el tema del Dia de la Victòria a Rússia, que coincideix, com dèiem, en el nostre sumari en aquest 9 de maig amb el Dia d'Europa, i que justament aquesta coincidència avui crida més l'atenció que mai, no? Perquè les declaracions són creuades i veiem que efectivament les coses estan molt, molt tenses, no? Perquè tot això que teníem previst ha saltat perquè efectivament aquest pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'obligar el govern català a aplicar el 25% de castellà a totes les escoles abans de 15 dies, doncs realment ho han pogut comprovar, no? Ho ha alterat absolutament tot tenint en compte que avui teníem, com recordava Raúl Moreno, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya aquí al programa, teníem 3 dels 4 partits que havien signat l'acord per, efectivament, pel tema del català. Veurem com evoluciona tot això, però jo els dic ara que tenim tema per estona. Anem a veure com evoluciona i què és el que es diu d'entrada des del govern i també dels socis del govern a les properes hores. Antoni Segura, què tal, Antoni? Bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Com està el pati, no, Antoni?
El pati està molt mogut i complicat.
I molt complicat.
I cada vegada més complicat. Però, en fi, espero que ens en sortirem sense mals més majors dels que ja patim.
Això esperem, no? Això esperem. Avui, Antoni Segura, que saben vostès que l'Antoni és el president del CIDOB, es compleixen aquestes dues dates assenyalades, no? El Dia de la Victòria, el Dia d'Europa, i hem vist on Putin desafiant respecte a l'OTAN, parlant directament de que l'OTAN ha començat una guerra contra Rússia. En fi, tot plegat està molt, molt, molt complicat, no, Antoni?
Mira, està molt complicat i l'única cosa, és clar, sap greu dir-ho amb la quantitat de morts que estan havent-hi a Ucraïna, no? Uh-huh. Però si alguna cosa, i atès que també és el Dia d'Europa, si alguna cosa ha tingut la guerra d'Ucraïna, és que amb excepció d'Hongria, diguem-ne que ha qüestionat a la Unió Europea en certa mesura. Mm? És veritat que li costa prendre encara decisions conjuntes. És veritat que el tema de restringir les importacions de gas i de petroli rus, doncs, planteja problemes perquè hi ha països que tenen una dependència, diguem-ne, molt gran, no? I sense anar més lluny, és el cas d'Alemanya, no? I per tant, s'estan posant terminis, ho farem després de l'estiu, abans de que acabi l'any, però sí que és veritat que fins i tot països que estaven seguint una mica la línia d'Hongria, com era Polònia, no?, amb una deriva entre populista i molt, molt conservadora, doncs li han vist les orelles al llop. I el llop en aquest cas és Rússia, no?, perquè ells ja saben el que és tenir una ocupació en russa, en soviètica en el seu moment, i per tant, diguem-ne que hi ha com un replegament de cara a la Unió. És a dir, un moment en què la Unió estava en una situació complicada després del Brexit, la por que el Brexit, doncs, fos contagiós, en fi, de que costa moltes vegades posar d'acord els 27 socis de la Unió Europea, doncs sembla que en aquests moments, ja dic, amb l'excepció d'Hongria, que sembla que és l'únic país que li dona un cert Orban, li dona suport a Putin, doncs sembla que hi ha hagut aquesta equació. I després voldria assenyalar, si et sembla, una contradicció evident que posa de manifest com de fàcil és falsejar la història. Fixa't que avui tots dos han parlat dels feixistes, o del feixisme, de la victòria contra el feixisme. Home, que Putin ens vulgui fer creure aquestes alçades, que Occident i la OTAN són una amenaça contra Rússia i que pretenien envair Rússia i que el que estan fent al Donbass és vèncer de nou el feixisme, a veure, sembla una mica exagerat. És veritat que a Ucraïna hi ha uns moviments d'extrema dreta i neofeixistes que són irrellevants des del punt de vista polític. La victòria de Zelensky ho va posar de manifest amb les darreres eleccions. Des del punt de vista electoral i parlamentari són irrellevants en aquests moments. I és molt més preocupant la deriva que està tenint Putin, que això sí que té unes connotacions, en fi, que se li podrien aplicar els adjectius que ha aplicat ell avui respecte al Donbass amb el discurs aquest de la victòria
segurament
soviètica.
Antoni, segurament el que cal tenir en compte és que aquestes paraules que diu Putin efectivament són difícils de creure des d'Occident, però que el seu receptor en realitat no és Occident sinó el propi poble rus, amb una situació que segons asseguren alguns analistes és molt complicada, no? Perquè efectivament està acumulant tot un seguit de titulars que al començament eren impensables, de pèrdua de grans vaixells, de morts de molts soldats, que poden provocar, efectivament, que el poble se li giri en contra, no?
A veure, jo és que penso que el poble rus, fixa que amb les celebracions de la victòria, de la gran victòria del 45, sens dubte va ser una gran victòria, perquè a la Segona Guerra Mundial un dels elements que, diguem-ne, que gira o que tomba el curs de la guerra és efectivament la resistència de Stalingrad i la contraofensiva que fa la Unió Soviètica, l'Exèrcit Roig, des de Stalingrad, no? Però, dit això, també és cert que sembla que les celebracions d'aquest any, més enllà, diguem-ne, dels fastos oficials, doncs no han tingut el ressò popular que van tenir o que han tingut altres vegades. Jo no sé fins quin punt el poble rus es creu ja a aquestes alçades aquests discursos i aquestes paraules de Putin, no? Perquè hi ha una realitat que és que els soldats que estan morint, els soldats russos, els joves que són enviats a la guerra i que moren, doncs tenen mares, tenen famílies i, evidentment, no es pot ocultar que han perdut la vida i que els cadàvers tornen a casa, no? Uh-huh. Els vaixells que els han enfonsat, els míssils ucranians, doncs tampoc es poden amagar. I més quan un d'ells era una mica l'estandard de la flota al Mar Negre de Rússia, el Moscou, i després una altra fragata, etc. Per tant, la guerra no està sent el passeig que pronosticava Putin, no ha durat una setmana com es pensava al començament que podria durar, i més enllà de la cúpula de l'exèrcit, que segurament encara li fa costat, i caldria veure si aquí també no hi ha crítiques, és un règim que en aquests moments és molt opac i per tant és molt difícil saber-ho. Sabem que hi ha hagut algun dels oligarques que ja ha manifestat el seu desacord, que hi ha algun militar que també ha manifestat el seu desacord o el desencert d'algunes operacions, i caldrà veure en què para tot plegat, no? Després el poble rus està patint les conseqüències. Segurament no tan greus, i recorda que això en vam parlar un dia, i dèiem el problema de les sancions és que tenen efecte a mig llarg termini, no a curt termini. La guerra és a curt termini, és clar. La invasió va ser el 24 de febrer i va ser immediata. Però ara sí que ja ha passat prou temps perquè fins i tot això es comenci a notar, no? I sabem que hi ha algunes protestes, evidentment ràpidament esmorteïdes per la repressió que exerceix el mateix règim, però jo no sé fins quin punt això ho podrà aguantar massa temps.
Clar. Antoni Segura, hem de repetir trobada el més ràpid possible, perquè déu-n'hi-do, que bé que ho explica i com entenem l'actualitat gràcies a la visió, en aquest cas, del president del CIDOB. Antoni Segura, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Antoni, una abraçada, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. És el dia d'Europa. És interessant el que deia l'Antoni Segura a l'inici de la seva intervenció. Deia que el conflicte amb Ucraïna, segurament una de les primeres conseqüències que ha tingut pel que fa a Europa, és aquest paper d'unir, no? D'unificar el que són els diferents països. Carlota Martí, què tal? Bona tarda, Carlota.
Bona tarda.
Carlota Martí és la portaveu de la Comissió Europea, Catalunya i les Balears. No sé si estaria d'acord amb aquesta afirmació que feia el president del CIDOB, aquest caràcter unificador que ha tingut d'alguna manera el conflicte amb Ucraïna per part de Rússia.
Completament, completament d'acord. No podria estar-hi més. Jo crec que una vegada més Europa ha mostrat que estem units, que estem units en contra d'aquesta invasió justificada, i aquesta unitat és, de fet sempre ho ha estat, però avui més que mai és la nostra força. Si Putin podia pensar que la seva invasió dividiria Europa i que ens faria més febles, doncs anava molt equivocat. Els 27 han reaccionat de manera unitària i com deia, això és la nostra força. No és la primera vegada, m'agradaria també recordar que recentment, ara ja em sembla molt lluny, però no fa tant, a la reacció a la pandèmia, amb els fons Next Generation, també ha sigut unitària, i bé, que quan hi ha una crisi, una situació greu, una situació tan greu com la de la guerra a Ucraïna, Europa hi és, i Europa està unida, i Europa està junta per fer-hi front.
De fet, Carlota, li volia parlar exactament d'això que acaba de dir, no? Perquè sempre es diu que Europa avança gràcies a les crisis, no? Que les crisis fan unir Europa, i ara en portem uns quants exemples. Si fos un guionista dels fets, diríem que ha treballat últimament en aquesta direcció, perquè efectivament hem vist la resposta davant la Covid per part d'Europa. Parlava vostè dels fons Next Generation, efectivament són els que d'alguna manera estan facilitant la recuperació econòmica. Tenim encara tota aquesta qüestió de l'energia al damunt la taula, que ja veurem com acaba, però efectivament cada vegada es parla més en primera persona del plural a l'hora de parlar d'Europa, no?
Sí senyor, això ho deia Jean Monnet, que Europa creixia a cop de crisi, i com bé deia vostè, ho estem veient cada dia, i ens podem remuntar uns quants anys enrere, però el Brexit ja va ser un senyal, no? Quan va esclatar el Brexit també es parlava de Frexit, Spexic, o sigui, Italèxic, tots els països tenien el seu èxit, i un cop es materialitza, tots els 27 van a la una per donar una resposta comú a aquest fet, no? que va ser la sortida del Regne Unit, després va venir la pandèmia, ara ha vingut la guerra a Ucraïna, i sí, jo ho resumiria així, que cada cop que tenim una crisi ens fem més forts. I aquí hi ha una cosa que és important, que és que quan hi ha una crisi important, la gent, els ciutadans, demanen el més a Europa. Jo me'n recordo que quan va començar al principi de la Covid i la Comissió Europea no tenia competències en salut, on tenia molt poques, i tothom deia, i què està fent la Unió Europea, no? I això, tot i que a nivell personal suposava una mica de frustració, perquè realment, com li deia, no teníem prous competències en salut per actuar, també era un bri d'esperança, perquè veiem que la gent tenia fe o tenia esperança en la solució que vingués d'Europa. I per tant, això ens dona força per treballar i per seguir creixent i per seguir avançant.
Deia vostè fa una estona que tots els països tenien el seu èxit, nosaltres també tenim el nostre èxit, perquè avui hem aconseguit ajuntar els micròfons de Ràdio Estel el president del CIDOB, la portaveu de la Comissió Europea Catalunya i Balears, Carlota Martí, però també ens acompanya, i l'hem de saludar ja perquè em consta que té molta pressa, el director general de Comunicació i portaveu del Parlament Europeu, el senyor Jaume Duch. Senyor Duch, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom i molt bon dia d'Europa.
Bon dia d'Europa. M'imagino que avui està sent un dia especialment intens a l'agenda del director de Comunicació del Parlament Europeu, no?
Doncs sí, prou intens. Normalment el 9 de maig ja és un dia amb molta feina, però aquest any encara més, perquè també és el dia en què...
Sí? Hola, senyor Duch, m'escolta?
Sí, deia, perdó. Sí. Dic que també és el dia en què hem fet la clausura de la conferència sobre el futur d'Europa, és a dir, aquests ciutadans i membres de les diferents institucions que durant tot un any han treballat sobre com s'hauria de reformar la Unió Europea i que avui han lliurat el resultat de la seva feina als tres presidents, a la presidenta Metsola del Parlament, a la presidenta von der Leyen de la Comissió i al president Macron. I bé, sí, això òbviament ens ha donat feina, però ha funcionat molt bé i a més es nota que hi ha ganes de tirar endavant.
I jo ja sé que vostè només té un parell de minuts, però si li pregunto quines són les principals conclusions, és a dir, dit d'una altra manera, cap a on va Europa, senyor Duch, en aquests moments?
Les conclusions són que no hi ha cap altre futur millor que continuar fent les coses junts, però que les hem de fer millor i que segurament n'hem de fer més de coses junts de les que fèiem fins ara. La Carlota ha parlat, per exemple, del tema de la política sanitària, de com la Comissió Europea va haver d'inventar-se d'alguna manera la base legal per poder treballar contra la Covid. Bé, això vol dir, per exemple, que algun dia s'hauria, més d'hora que tard, s'hauria de reformar el Tractat de la Unió Europea perquè hi hagi una competència específica en matèria sanitària a nivell europeu. Aquesta és una conclusió. Hi ha moltes altres conclusions en matèria de política econòmica, mediambiental, contra el canvi climàtic, mesures per aconseguir una política d'immigració legal que sigui respectuosa amb els drets humans de totes les persones i, per descomptat, reforçar la política de defensa i de seguretat de la Unió Europea, perquè estem veient el món en el que vivim i ens hem de saber protegir nosaltres mateixos.
En aquesta línia, li pregunto, mentre espera, perquè em consta que s'espera l'arribada de la presidenta de la comissió, és a dir, que si ens ha de deixar,
sí,
entenc...
Sí, em queden 30 segons.
No, ho entenc molt ràpidament, però avui tenim notícia a Catalunya, una de les notícies és aquesta trobada que ha confirmat la pròpia oficina del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb un emissari rus. Està parlant de que Rússia hauria ofert molts diners, fins a 10.000 militars. Més allà del titular primer, el que queda clar sí. Són les ganes de desestabilitzar Europa. No, senyor Duc?
Rússia fa molt de temps que intenta desestabilitzar la Unió Europea, i no només Europa, també ho va intentar amb els propis Estats Units, i de fet i queda més que constatada la ingerència en les eleccions americanes quan va guanyar Donald Trump, ho va fer també amb el Brexit, ho va fer efectivament també amb el tema de Catalunya. Si el Kremlin s'introdueix allà on pot, no des d'un punt de vista ideològic, sinó des d'un punt de vista estratègic, com afablir els altres, com trencar, diguem-ne, pues, països o comunitats com és la pròpia Unió Europea. Però no crec que això li estigui sortint bé, perquè precisament una de les coses que la guerra d'Ucraïna ha fet és reforçar molt més del que es podia esperar la pròpia Unió Europea.
Senyor Duc, a veure si un dia podem parlar amb més calma. Feliç dia d'Europa. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui.
A vostès. Adéu, bona tarda.
Gràcies, adéu, bona tarda. Carlota Martí segueix amb nosaltres. No sé quina opinió té sobre això que ara dèiem, no? Aquesta Unió Europea, que segurament es fa més fort en moment de crisi, com ara estàvem comentant, i el que d'alguna manera això genera en tercers, i parlo concretament del tema de Putin, no? Que més enllà del que va ser una evident resposta negativa per part de Carles Puigdemont, sí que va haver aquesta oferta de diners, parlant de criptomonedes, que això també segurament és un tema molt a estudiar, no? De com buscaven d'alguna manera saltar-se possibles sancions internacionals i l'oferta de l'exèrcit. Realment inquieta, vist des de fora, no, Carlota?
Sí, bé, jo em remeto evidentment a les paraules que ha dit el Jaume, no? Rússia ha estat intentant desestabilitzar Europa, Estats Units i tot el que en diríem el que coneixem com a món occidental, i aquesta segurament és una de les potser, no? De moment és TGMNGs que ha fet Putin, però com deia, amb el que ha trobat ara mateix és una Europa molt unida i molt que camina en la mateixa direcció davant d'aquesta invasió injustificada que ha fet a Ucraïna.
Es parlava molt dels països del nord, dels països del sud, fins i tot vam arribar a posar allò dels pics en un moment donat, que ara sembla que fa molt de temps que ningú no en parla. Es van esmordeint d'alguna manera, es van desdibuixant les fronteres psicològiques entre l'Europa del nord i la del sud? Comencen a haver-hi polítiques realment comunes a nivell de tota la Unió Europea?
Jo crec que els fons Next Generation volen ajudar, o ajuden a això, no? Perquè si us hi fixeu, ja ha passat la retòrica de què em toca a mi o què et toca a tu, no? Ja no és allò de quants diners toquen a Espanya o a Portugal, perquè hem entès que el que hem de fer és transformar Europa, i que els diners que arribin a França ajudaran també l'economia espanyola, i els diners que arribin a Espanya a la grega, perquè en el fons som un mercat únic, no? I per tant, crec que sí que estem sortint una mica d'aquesta dialèctica de a mi què me toca, no? D'Europa, o què em toca, o que per passar una dialèctica de estem tots junts en això i n'hem de sortir tots junts. I crec que això és important, i és l'esperit de la Unió Europea.
Segurament un dels grans objectius que té Europa és el saber-se explicar millor, no? Jo recordo que fa uns quants anys vam tenir l'ocasió d'estar tant a Brussel·les com a Estrasburg fent un altre programa de ràdio en directe des d'allà, i a mi una de les coses que m'han cridat l'atenció és l'altíssim nivell legislatiu que arriba a sortir d'Europa. És a dir, moltes de les lleis que s'aproven a diari no s'aproven als nostres parlaments, sinó que s'aproven directament Bé, els nostres parlaments també són Estrasburg i Brussel·les, no? Però en aquests altres parlaments. Segurament cal que Europa s'expliqui millor, no?
Segurament, segurament. I aquí, escolta, m'apel·les a la meva feina i farem tot el que sigui possible. Jo crec que sí que hi ha una part, no? I va un moment que dèiem, ja n'hi ha prou de fer pedagogia, ja ho hem explicat prou. Segurament. És molt difícil comunicar a Europa. Podríem estar aquí ara parlant tu i jo molta estona, clar, sobre els drets comunicatius. Brussel·les és una cosa que la gent veu lluny. Parlem de Brussel·les, però a Brussel·les hi ha un Parlament. Ara teníem el cap de comunicació, el director general de comunicació del Parlament Europeu, en Jaume Duch. Hi ha un executiu, la Comissió Europea, la institució per la qual jo treballo. Hi ha un col·legislatiu, que és el Consell. Per tant, molts cops parlem de Brussel·les i no sabem exactament de quina institució parlem. A més a més tenim una jerga, no? Un argot que a vegades és complicat. El Jaume Duch parlava de la conferència sobre el futur d'Europa, que és un exercici interessantíssim. S'han fet, s'ha escoltat a la ciutadania europea de tot Europa, d'arreu, hem promogut el debat entre ciutadans d'arreu, escoltarem les seves propostes, però n'hem dit COFE, no? La COFE, i nosaltres parlem de la COFE i al final la gent no sap què és la COFE, perquè tenim aquesta ambició de posar paraules estranyes a les coses i, bueno, evidentment que hem de millorar en comunicació, però també vull dir que jo crec que cada cop aconseguim el nostre propòsit, que és estar més a prop dels ciutadans i que els ciutadans ens percebin que les institucions europees els escolten i que donen solucions als seus problemes.
Aquesta és la paraula, no? Estava pensant, disculpa Carlota, però estava pensant justament això, que si alguna sensació tenim en aquests moments d'Europa és que Europa porta solucions, que durant molt de temps era gairebé, si em permets, el cementiri d'elefants on portàvem aquells senyors que s'havien retirat de la política i que se'ls havia de donar una sortida. I en moments com els actuals, amb el tema de la Covid, amb el tema de la guerra, sense anar més lluny, segurament ens sentim més protegits, no? Ens sentim que formem part de tota aquesta història, no?
Sí, 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 és que de fet som part d'aquesta història.
Sí, sí.
A vegades parlem com d'Europa, tu abans has dit, no, això que passa als nostres parlaments i després has corregit ràpid, dient els de...
També són nostres.
De Brussel·les, també és el nostre.
Clar.
I això és el que hem d'aconseguir, no? Que Europa no sigui una cosa aliena, perquè Europa som nosaltres i no podem criticar Europa com si fos una cosa de lluny, perquè Europa som nosaltres i, per tant, també en formem part i hem de participar en les seves polítiques, en les seves decisions i, bé, treballem perquè la gent se senti aquest sentiment de pertinença. No?
Clar. Estava pensant que, tal com està el món, que el món està molt malament, que veus com els drets humans, doncs, s'ha de lluitar molt encara per assolir-los a molts punts del món, hem de sentir-nos orgullosos també de formar part d'Europa com a garant d'aquests drets, no? És a dir, que segurament vivim més enllà de les crítiques que després es puguin fer sobre si les democràcies i tal, però vivim clarament en un estat de democràcies que ens fa viure molt bé, no?
Sí, de fet, vivim a l'espai de democràcia més gran del món.
Clar.
Vivim en un lloc on hi ha una protecció social que no hi ha enlloc del món. Vivim en un lloc on no existeix la pena de mort. Vivim en un lloc... Jo crec que a vegades... Mira, avui hem celebrat l'acte d'Europa, l'acte institucional, a la Pedrera, i el Pablo Simón ha fet el discurs i ha fet una frase que jo ja li he avançat que la robaria i vaig a fer-ho per primer cop. Ell ha dit, la Unió Europea és com l'oxigen, que quan hi és no te n'adones, però quan et falta... costa respirar.
Que bona.
I sí, jo ja l'he dit, Pablo, me la quedo.
Me la quedo.
Sí, i ja he tingut la primera ocasió per fer-la servir. I sí, crec que és això, no? Que a vegades no som conscients que vivim en un espai de democràcia, de llibertat, de drets humans, on evidentment hi ha problemes, però que no hi ha un espai en el món com la Unió Europea, no? I que si estic segura que si preguntéssim a la gent un espai al món on viure, la Unió Europea estaria molt amunt en el rànquing i, per tant, això també és ho hem de tenir en compte, d'allò.
Clar. Ha estat un plaer. Carlota Martí, moltíssimes gràcies de veritat per estar avui amb nosaltres, per explicar-nos una mica més allò que és nostre, és a dir, allò del que formem part, que és Europa, i per posar-li nom i cognoms, que és del que es tracta, efectivament. Un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda.
Bon dia d'Europa.
Igualment. Gràcies, bona tarda.